Són les 5 de la tarda.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Entrevistem l'arquebisbe d'Homs a Síria, Monsenyor Jean Abdou Arbash. Com tots els sirians, està fart del conflicte. I com a pastor de l'arxidiòcesi d'Homs, reflecteix el sentir de les seves comunitats, una fe que ha resistit ferma enmig de la guerra.
La paz es posible en cualquier momento. Si los poderes de todo el mundo, los grandes poderes, ya un acuerdo para parar la guerra, pueden pararla hoy antes de mañana. Si no quieren, la guerra continuará.
L'arquebisbe d'Homs ha vingut a Barcelona amb motiu de la presentació de l'informe de llibertat religiosa al món 2016. Aquest informe l'elabora cada 2 anys la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada.
Hay persecución de los cristianos, no solamente en Medio Oriente. En Europa no hay persecución. Acá no mataron al padre Hans en Francia. No hubo algunas profanaciones en Madrid. No hay persecución en América Latina contra las iglesias. Las iglesias necesitan de unirse bien para frenar y defender a Dios, nuestro Dios. Y la Virgen nos ayude mucho para tener esta preciosa fe. Cuando uno tiene fe, no tiene miedo.
Ajuda a l'Església Necessitada ha obert una seu a la diòcesi de Terrassa, al capdavant de la qual hi ha Giorgio Chabalart. És la segona seu a Catalunya d'Ajuda a l'Església Necessitada. I aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, us oferim la carta apostòlica Misericordia et Misera, que el Papa Francesc ha escrit en motiu de la cloenda de l'any de la Misericòrdia. No us perdeu tampoc el suplement que hem dedicat als actes celebrats amb motiu de la Setmana de la Bíblia i del Diumenge de la Paraula.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor, perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Voleu començar el 2017 amb bona companyia? Doncs veniu al sopar de Cap d'Any que hem organitzat des del Club Més Amics al restaurant Pomerada de Barcelona. Preu per persona, 60 € als socis i 70 als no socis. Més informació i reserves al 93 409 2770 i a info@clubmes.cat. Sopar de Cap d'Any amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500 a 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa que paguem entre tots el rebut de l'aigua. Recorda, el vàter no és una paperera. Evitem problemes a les depuradores fent una bona gestió de l'aigua i dels residus d'higiene personal a la llar. Troba més informació a gencat.cat/aca o trucant al 012.
012. La Generalitat al teu costat.
Borges, el sabor dels bons records.
Allò que ens uneix, cada gota és la vida.
Borges,
cada gota és un plaer.
Borges,
l'alegria, la cuina.
Borges, que bo que és. Descobreix més a allòboqueensuneix.cat.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18:30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Jo sóc el pa de vida. Qui ve a mi no passarà fam. I qui creu en mi no tindrà mai set.
Joan 6:35. El compromís ciutadà amb Joan Ortiz i Serra.
Ai, que eu aqui não morro, ai, que eu aqui não fico, ai, que eu aqui não morro. aqui não morro. Ai, que eu aqui não fico. Ai, que eu aqui não morro. Ai, que eu aqui não fico. Yeah. Oh, oh, oh.
Amigues i amics, què tal? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà versió diumenge. Sabeu que és aquella horeta de ràdio que tenim cada diumenge a la tarda en la que repassem el que ha donat de si el Compromís Ciutadà durant tota la setmana. El Compromís Ciutadà és aquella secció de 7 minutets al voltant de 11:45 del migdia que parla de temes sobretot socials. I aquesta setmana, amb Javier Guzmán, de Veterinaris Sense Fronteres, hem parlat de l'alimentació, de l'agroindústria i de com l'alimentació s'ha convertit en la principal causa de mortalitat en la nostra societat. L'alimentació causa de mortalitat. Per què? Doncs perquè cada cop la producció alimentària és de més baixa qualitat i això repercuteix sobre la nostra salut. Així d'escandalós amb tots els interessos que hi ha al darrere perquè això passi. Per intentar digerir millor aquests continguts, ens acompanyarà la música d'Eneida Marta, una cançó que es titula Nabo Mons. També tindrem amb nosaltres Oasis Diop amb Lena Fiakbe des del Senegal, una cançó que es titula African Dream. Formarà part de la banda sonora del Compromís Seidu, de Sierra Leona, un artista que interpretarà el tema The Well. I finalment, des del Brasil, Mariko Faraco amb Márcio Faraco, disculpeu, amb la cançó Ciranda. Sense més, parlem d'aliments amb Veterinaris Sense Fronteres. Som-hi.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana ens acompanya el Javier Guzmán, que és el director de Veterinaris Sense Fronteres, Justícia Alimentària Global. Què tal, Javier? Molt bon dia.
Què tal, com esteu? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Ens mata l'alimentació o què?
Sí.
M'encanta. És que... O sigui, així de radicals comencem. Sí.
És que la realitat és aquesta, vull dir. I no, sí, no ho diem sí. Nosaltres, ho diu l'OMS, l'Organització Mundial de Comerç.
Potser matisarem l'alimentació que més s'està popularitzant, potser no tota.
Sí, però realment el que sabem és que l'alimentació ara mateix es emmalalteix i és la cosa que més es emmalalteix, i cada dia més.
És fortíssim, això, eh?
Sí, això és un escàndol. És un escàndol. És el primer problema de salut pública a nivell mundial, a nivell català, a nivell d'Espanya. Vull dir, el gran problema és l'alimentació. I tothom ho sap. Vull dir, és com... És la qüestió que més en perill posa la nostra vida i la salut.
Però quan dius tothom, qui vols dir?
Tothom vol dir des de la pròpia OMS, els polítics, les empreses, els col·lectius metges, tothom sap a què està passant amb la malalimentació.
I els ciutadans?
No. Aquesta és una de les grans coses que nosaltres estem intentant fer amb la campanya, no? D'arribar a la gent i dir, escolteu, tenim un gran problema en l'alimentació i un gran problema, sobretot, no per tothom igual. Aquest és un tema que hem de parlar, no? Vull dir, afecta sobretot a les classes populars i a la gent que menys renta té. La gent, ara mateix estem vivint amb un sistema dual d'alimentació, amb una bretxa alimentària enorme.
Què vol dir això?
Doncs que hi ha una població de renta alta, mitja o mitja alta, que està menjant cada dia millor, vull dir, productes saludables, productes locals, productes eco, i una immensa majoria de gent que cada cop menja pitjor, menja sobretot alimentació industrial, que és el gran problema. Vull dir, nosaltres ara mateix, per exemple, a Catalunya, el 70% del que estem menjant és alimentació processada o ultraprocessada. I aquest és el vehicle principal de tres components clau en el tema de l'alimentació i de la salut, que és el greix, la sal i el sucre. Per tant, el que tenim, per exemple, a Barcelona, per fer-nos una idea ràpida, és que si comparem el mapa de barris, de les rentes, no? De barris de Barcelona, és el mateix del tema de l'afecció de la diabetis tipus 2 que està relacionada amb la malalimentació. Per tant, ja, els barris pitjors tenen pitjor alimentació i acaben tenint malalties que són totalment, com si diguéssim, evitables. A Espanya, per exemple, es calcula que el 21% de les morts que tenim ara mateix són morts evitables. Això a Espanya són 90.000 persones.
I com es veuen traduïdes? Quines malalties?
Doncs fonamentalment estem parlant de cardiopaties. El 50% de les cardiopaties estan relacionades amb l'alimentació. La diabetes entre 35-40%. Sí. Hi ha també un munt de càncers d'estómac, de colon, de soc, que quasi el 40% relacionat també a la mala alimentació. Vull dir, aquelles coses de les que estem, bueno, que tenim problemes de salut,
sí, 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 sí,
estan relacionades totes, les més importants, a la mala alimentació. Per fer-nos una idea, per cada dia de salut que estem perdent amb el tabac, estem perdent 5 a la mala alimentació. Vull dir, en realitat...
Haurien... O sigui, mata més la mala alimentació que el tabac?
Sí, ara mateix sí.
Ostres.
I aquest és el dato. Si això ho superem en sèrio, tenien que haver tret totes les alarmes. Vull dir, escolta, està morint gent o està la gent... I no solo morint, sinó que és el que més afecta a la teva vida, a la qualitat de la teva vida. Vull dir, els últims anys de la vida, que tinguis dependència o no dependència, o estiguis en una situació bona de salut, està molt relacionada a la mala alimentació. No, no és igual arribar a 80 anys o 70 amb una bona salut que arribar amb diabetes, amb cardiopaties,
sí, sí,
amb obesitat...
Evident. En definitiva, que és més car un enciam fresc comprat al mercat, i això de, sí, del mercat també igual, si vols, ja en parlarem, no? Mm-hmm. Perquè igual també ens ve de molt lluny, o vete a saber com està comprat, més car que no pas...
Clar, aquestes són les coses que diem, no? Que la indústria,
sí,
la indústria i els governs, el que es diuen permanentment, bueno, en realitat és un argumentari que han fet les empreses, no? Que és, això de l'alimentació és un tema individual. I depèn dels teus hàbits. I nosaltres el que diem és... No,
trampa.
No és trampa. El que sabem és que, per exemple, els preus de l'alimentació que podem considerar insana ara mateix són els mateixos de l'any 1990. En canvi, l'alimentació que podem considerar saludable o fresca ha pujat gairebé un 90%. Vull dir, el que tenim és que cada cop és més difícil arribar aquesta alimentació, i les dades que tenim nosaltres a l'estudi que hem fet, és que gairebé el 44% de les famílies, encara que vulguin tenir una dieta sana, no estem parlant ja ni ecològic, ni local, ni res, sinó aquesta piràmide de tota la vida, no? Encara que volguessin, no poden arribar, no? No poden continuar aquesta, o seguir aquesta piràmide. Per tant, tenim un problema no només d'hàbits, tenim un problema d'accés a una alimentació saludable, que hem de recordar que és un dret. Vull dir, que la gent mengi saludablement no és una cosa d'èlite o gourmet, és un dret. I aquest dret no el tenim, i al final de la qüestió, del resumen, és que la gent, o la gent treballadora, la gent popular, estem pagant en la nostra salut el benefici de 4 multinacionals.
Chabunabai Bupidinha corazón Sumai costumau Disal sin pensar os vias Nabumons Cuburistindi pa mi Yeah, yeah Oh, chabunabai Bupidinha corazón costumau disal sin pensar os vias na bumons cuburistindi pa mi si a osi na peça o da sufrinte ne lugar pare nha pitu ca cansa nha pitu si vi sufri corso mi di mi
corso mi di mi
unta carga te dia un disparsi
na bumo
nunca te confia ni un pedra mas
na bumo
ferida cu felgo sucundi va sucumbiva
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Aquesta setmana amb el Javier Guzmán, que és el director de Veterinaris Sense Fronteres i de Justícia Alimentària Global, ens posem les mans al cap per saber com està funcionant tot el procés de l'agroindústria i com ens afecta també a la nostra salut. I parlarem de lobbies i parlarem de moltes coses. Comencem per aquí. Parlem de lobbies, però de polítics.
Uh-huh.
Això ho saben, els polítics.
Sí, tot aquest problema de la mala alimentació ho saben. Ho saben i tenen les dades, i a nivell d'organismes oficials tothom ho té clar.
I per què no fan res?
Doncs no fan res realment perquè hi ha interessos econòmics molt, molt potents, no? I els interessos econòmics ara mateix estan en contradicció amb la salut. Nosaltres, que a vegades hem fet aquest tipus de denúncies, hem anat al Ministeri de Sanitat i altres organismes, el que també ens adonem és que tenim un problema també de pressió d'aquest tipus de lobby, que no només és que pressionin, sinó que estan infiltrats. Perquè faci'm una idea. L'anterior directora, per exemple, de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Consum, que és la que en principi té la, com si és, la competència en aquest tipus de coses, doncs havia sigut la directora científica de Coca-Cola Espanya. No? O quan veus que moltes campanyes d'hàbits saludables del Ministeri de Sanitat estan financiades per grans multinacionals de l'alimentació. Vull dir, al final allò és com, diuen que és com un formatge gruyer, no? Allò, i no tenim, com que no tenim cap llei o no tenim regulat el tema de les portes giratòries i el tema de les agendes públiques, vull dir que nosaltres hem de saber els polítics en qui s'estan reunint i per què. Tot això no ho tenim, tenim una opacitat terrible. El que fan és que les empreses acaben imposant els seus interessos per sobre dels nostres, dels consumidors i de la gent, no?
És dels països que més passa a Espanya o no? O a tots bastant per igual de la societat occidental?
A Espanya som ara mateix una illa. Vull dir, perquè així com la resta d'Europa, per exemple, o països com Mèxic, o Brasil, o Xile, estan fent regulacions de la mala alimentació, que una mica és el que està demanant l'OMS, regulació de la publicitat infantil, regulació i impostos a la mala alimentació, o temes d'etiquetatge, a Espanya no hem fet res. Vull dir, encara, al dia d'avui, no hem fet ni una de les mesures que demana l'OMS. I que nosaltres estem intentant portar als parlaments. El Parlament català fa dues setmanes van portar una moció perquè es parlés d'això.
Quina recepció va tenir el Parlament?
L'hem tingut bona. Vull dir, nosaltres pensem que al final els polítics estan veient que aquí hi ha un problema i que hi ha una pressió social, però sí que no hem arribat al que volíem. Nosaltres volíem arribar a les mesures que diu l'OMS, que no és nada, no?, escandalós. I, per exemple, nosaltres volíem que un tema clau és el tema d'impostos, no? El tema de, per fer-nos així molt ràpid la idea, és nosaltres hem de desincentivar el consum de productes insans i hem d'incentivar la producció fresca i local.
Per tant, encarir el que és insaludable
és molt fàcil.
I abaratir
perquè la gent pugui tenir accés, no? I això es pot fer amb impostos especials, amb IVAs, vull dir, hi ha una extensa varietat d'altres països que ja estan fent. Vull dir,
ara s'ha començat a fer aquí, també. Amb les begudes ensucrades.
Clar, ara per fi, senyors, van començar la campanya fa 3-4 anys, el tema del sucre, i ara per fi comencen a parlar d'impostos. Però ens fan trampes. I això és una mica el que tenim ara, que estem una mica també pressionant i preocupats. Per què? Perquè, per exemple, l'OMS diu que qualsevol impost, perquè sigui una mica, perquè desincentivi la compra, ha d'estar al mínim un 20% d'impost, no? Perquè pugi el preu un 20%. Ara mateix el que sabem que estan parlant d'una quantitat d'impostos molt petita, que això no servirà per res. Servirà només que perquè les indústries i les grans empreses diguin, veus, ja s'ha fet l'impost.
Ja estem fent alguna cosa.
I, a més, no funciona, que serà l'altra. Per tant, si no funciona i tal, ja deixem-ho en pau. I llavors el que volem és, no, si es fica un impost, que es fiqui bé i es fiqui ben pensat perquè la gent deixi de consumir aquest tipus de begudes. I l'altra qüestió és que nosaltres demanem una cosa que és superfàcil, que és que hi hagi una política fiscal alimentària en coherència amb una política sanitària. Si el que volem és que la gent mengi bé perquè tingui bona salut, aquest tipus de fiscalitat ha d'anar justament en aquest tipus d'objectius i no únicament als objectius de les empreses i de les grans multinacionals. No?
Clar, perquè a més la salut costa diners al país, no?
Clar, costa molts diners. Per fer-nos una idea ràpida, el 20% del pressupost de sanitat, de tot el que gastem en sanitat a l'Estat i també a Catalunya, està relacionat amb la mala alimentació. Estem parlant d'Espanya, són 20.000 milions d'euros. I cada dia està pujant tot el que té a veure amb obesitat.
O sigui, 20.000 milions d'euros que ens podríem estalviar si mengéssim bé.
Això mateix. I, per tant, això, la pròpia directora de l'OMS, la Margaret Chan, ha dit que la mala alimentació serà el que faci, en paraules seves, saltar la banca del tema públic, no? Perquè no tindrem prou recursos. No? Al final la gent emmalalteix abans, emmalalteix amb més temes de dependència, i això s'ha de pagar. Per exemple, nosaltres diem, no podem arribar a que els nens tinguin, per exemple, a Catalunya, que tenim una taxa d'obesitat brutal, a Espanya, ja dic, el segon país del món. A què hem de, això ho hem d'aturar, perquè, a més, si un nen té obesitat infantil, hi ha una cosa que es diu persistència, que és molt fàcil que després, quan sigui gran, arrossegui problemes d'obesitat i problemes de malalties. Per tant, hem de canviar ràpidament això. Doncs què fa el sistema? No fa res, i quan el teu nen té problemes d'obesitat, llavors es porten al metge, el medicalitzen, el tracten com una malaltia, i diuen, no és una malaltia, és un tema estructural, social i polític. El nen mai hagi tingut que arribar a aquesta situació de malaltia i d'obesitat, no? Per tant, és un model o un altre, que és, te deixen, no?, que estiguis malalt, i quan ja estàs malalt, llavors comencen a tractar-te. A nosaltres, que diuen, escolta, és molt més barata la prevenció...
Que la reacció.
Que la reacció.
Senegal, Senegal. Bunyi jowe, bunyi jowe, bunyi jowe.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
El Javier Guzmán és el director de Veterinaris Sense Fronteres, Justícia Alimentària Global. I estem parlant dels greus problemes de salut que viu la nostra societat a propòsit de la mala alimentació que seguim. I m'agradaria preguntar-te, Javier, què seria, quins són els productes nocius? Quan diem això dels productes processats o ultraprocessats, què vol dir? Posa'ns exemples.
Bueno, pues aquí hi ha molts. De fet, si anem a un supermercat, el més complicat serà trobar aliments que no siguin processats. Qualsevol cosa, pizzas, sucs, begudes ensucrades, congelats, aquestes empanades, és que qualsevol cosa, en realitat, làctics aquest de iogurts, no? Tot aquest...
Conserves, suposo.
Conserves, no?
I la verdura fresca del súper?
La verdura fresca del súper és, bueno, aquí té un altre problema, que és verdura fresca i haurem de veure d'on ve i com ha sigut tractada, no? Perquè és molt probable que estigui tractada amb agrotòxics, no? Per tant, nosaltres quan, el que diem és, quan tu vas a un supermercat, estàs venut.
No salva res, eh? No,
és molt complicat. Però, bueno...
Ah, no sé que vagis a buscar paper de vàter.
Paper de vàter, sí. No, de fet, la gent hauria d'anar al supermercat a buscar paper tipus drogueria de les antigues, no? Però alimentació, bueno, aquí tenim el gran problema, no? Vull dir, tot el que trobem, i a més, on més diners fan les empreses aquestes és amb aquest tipus d'alimentació, bueno, alimentació processada, que a més ara te l'estan lligant amb un tema de salut. Diuen que són aliments que milloren la salut, que tenen propietats...
Ah, això és una altra campanya vostra, no?
Clar, que tenen vitamines, i la gent pensa que està comprant salut. Vull dir, que és una estafa, en realitat no estan comprant salut, estan comprant malalties i malalties assegurades. Vull dir que és com comprar, diem, bueno, no és comprar una loteria, sinó que sabem que si menges d'aquesta manera tindràs una malaltia relacionada. No?
I després d'això hi ha el negoci també de la salut, no? Que també vosaltres d'alguna manera el comenteu.
Clar, nosaltres el que diem és, el que diu l'OMS, el que diu tothom és, bueno, hauríem de fer prevenció. Vull dir, no podem deixar que la gent arribi a aquestes tasses d'obesitat, de problemes amb diabetes, amb hipertensió, i a més, perquè això el que passa és que, bueno, tindràs greus problemes, però en realitat és un altre gran negoci per les grans multinacionals farmacèutiques, no? Vull dir, un cop que tu estàs amb problemes de diabetes, tal i qual, on també es guanya molt diners és en cronificar-te les malalties. Per tant, si tens diabetes, hipertensió d'aquestes, doncs estaràs tota la vida prenent medicaments, no? I a més, per exemple, el tema de diabetes i d'això, el que tenim també que això ha funcionat molt bé perquè ha canviat fins i tot la percepció de la gent. Quan tu preguntes a les persones, molta gent, no? Escolta, estàs malalt? Diu, no, estic bé. Però si fas una pregunta i dius, i tens una mica de diabetes? Ah, sí, tinc una mica de diabetes, tinc una mica d'hipertensió, tinc una mica de tal, clar, estàs malalt. Però ens han fet creure que no són malalties, que és algo natural, que la diabetes o aquest tipus d'històries és natural en el pas de la vida. I dius, són malalties i malalties molt, molt greus, no?
Que cal tenir en compte.
Sí, cal tenir.
Una de les altres coses que vosaltres feu és el tema del sucre, que ja hi porteu temps, i de fet aquí a la ràdio n'havíem parlat ja fa un temps. Mm-hmm. Què és el que passa amb el sucre? Hi ha un lobby importantíssim al darrere. Ara he lligat cap. Tenia aquí la pregunta apuntada, i era perquè quan tu vas a un supermercat tot porta sucre, o gairebé tot. Hi ha tantes coses que em porten de sucre. És realment, primer de tot, un conservant o no?
Sí, sí, clar. Això, bueno, el sucre és un dels grans negocis i un de, nosaltres diem, de les sospechosos habituals, no? Sempre que hi ha mala alimentació apareix el sucre, no? I ha sigut un canvi que ha fet la indústria. La indústria ha decidit, els últims 30 anys, que hem de menjar sucre. És un gran negoci, a més, de quatre empreses multinacionals.
Saben quines són?
Sí, saben quines són. A més, són històriques. Doncs tenim, mira, per exemple, a Espanya tenim dues, que és Azucarera Espanyola i Accor. Però en realitat Azucarera Espanyola pertany a la British Sugar, que és un gran monopoli internacional, i Accor a Teros, que és una multinacional també francesa. També està una que es diu una que és alemana, una que és brasileira. Són quatre o cinc multinacionals que controlen tot el sucre del món i que estan molt relacionades a les grans empreses d'alimentació que ho han anat ficant perquè és un conservant barat, perquè millora el sabor, bueno, llavors, i la textura i aquestes històries, no?, que es fan creure que és una alimentació molt, molt bona, no? I clar, el que sí que sabem és que la gent, els últims anys, hem intentat reduir el consum de sucre i tothom ja sap que amb això del sucre del cafè no pots passar-te, o una bolleria, i això ho tenim clar perquè ho veiem, i en canvi estem augmentant cada dia el consum de sucre. Vull dir, ara mateix...
Que no es veu.
Que no es veu, perquè el 80% del sucre no es veu. No es veu ni pots saber-lo. I, per tant, clar, aquí té molt a veure amb els temes també de salut pública. Nosaltres diem que l'administració pública no està fent el que té que fer. Per exemple, altres països que han fet, no? Un dels targets fonamentals d'aquest tipus d'alimentació molt ensucrada està dirigida als nens. Altres països d'Europa, i també el que demana l'OMS, és, escolteu, hem de vigilar i hem de regular la publicitat infantil, no? Vull dir, 4 de cada 5 anuncis de mala alimentació van dirigits directament als nens. I aquí no tenim regulació. Aquí tenim només una cosa que es diu Código PAUS, que és un codi ètic que han fet les empreses multinacionals, que també han fet un jurat elles mateixes, que és l'autocontrol, i que elles mateixes sempre, no? Pues fan de jutges. I, òbviament, sempre seran beneïts, no? Mai hi ha problemes. Doncs hem demanat aquest canvi al Ministeri, moltes vegades no troben una raó per dir-nos que no, diuen que això funciona, però nosaltres sabem per diferents estudis que no funciona i per l'experiència pròpia que hem denunciat diferents productes i quan al final ens han donat la raó, però no han retirat la publicitat perquè això són diners. En canvi, hi ha països com Anglaterra, que sí que tenen una regulació clara, on diferencien a través de perfils nutricionals què podem dir que és una bona alimentació i quina és la mala, i aquesta mala no es pot emetre a televisió ni en horari infantil. Si nosaltres apliquem aquesta regulació aquí, a Catalunya, sabem que el 80% dels anuncis estarien prohibits, directament prohibits. Llavors, clar, aquí necessitem que hi hagi governants que tinguin valor.
Heu parlat amb els del CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya?
No, amb aquest no. Hem parlat amb els diferents partits polítics i en l'última moció que vam presentar fa 2 setmanes sí que ha entrat. Ha entrat que es farà una regulació dels perfils nutricionals a Catalunya i es farà, diuen, una regulació de la publicitat infantil. En principi, això diuen que es farà i que el govern ho ha de fer. Ara estarem pendents de que aquesta regulació surti de veritat, perquè hi ha moltes maneres també de fer trampes.
Oh, I will take what I did take. I will day, I mean at that they fetch water for drink. Who's I fetch dish, the picking eye, the cry sorrow. Who's I fetch dish, salon no get rest for me. They come out, a couple, we don't know waiting for do it, couple. Who's I fed dish, the picking eye, the cry sorrow. Who's I fed dish, salon no get rest for him. Yeah.
manuyala Manimbayo bemba manuya Manimbayo bemba manuyala Subiranga yoma Manimbayo bemba manuya Manimbayo bemba manuyala Nalimbayo bemba manuya Nalimbayo bemba manuya la ya Nalimbayo bemba manuya Ena kuyuba Ampish dondona wata Ala kuyuba mba
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Parlant d'escàndols i d'alimentació amb el Javier Guzmán, director veterinari Sense Fronteres, Justícia Alimentària Global, quines són les trampes que poden fer els mitjans o els grans poders o inclús els polítics per tallar la sensibilització de cara a tots els problemes alimentaris que hi ha, en concret el sucre, no?
Clar, nosaltres hem anat veient una mica també la nostra experiència amb les campanyes, que és, al principi, quan nosaltres parlàvem del sucre, o parlàvem d'aquest tipus de mala alimentació, les empreses i tothom diuen que són alarmista, que érem uns radicals, bueno, aquesta cosa, no? Que intenten fer fora del sistema normalitzat, no? Això és una barbaritat, això no hi ha evidència científica, tal... quan hem demostrat que això és veritat...
I que hi ha evidència
científica de sobre, i ja la gent no sap, i hi ha col·lectius de professionals que diuen això és veritat. Llavors, aquestes indústries ja saben que una mica la batalla, una mica discursiva, l'estan perdent. I ara, on van? Van intentar, que saben que hi haurà algun tipus de regulació, i estan intentant doncs, manipular aquest tipus de regulació. Ficaré un exemple. Ara estem a Catalunya amb el debat dels impostos del sucre, que ja dic que són insuficients. Hi hauria d'haver impostos de sucre i d'altres aliments, perquè amb el tema del sucre no arreglarem tota l'alimentació. Però el que volen les empreses, ok, vale, ficarem un imposto i et deixaran ficar un imposto, però faran que sigui molt petit, que sigui una cosa molt petita per dir que al final no tindrà impacte en les vendes i al final ells podran dir que els impostos no funcionen en la mala alimentació. L'OMS, per exemple, recomana que pugi el preu un 20%. Perquè sí, comença a tenir una mica d'eficàcia. Ara veurem, amb el govern de Catalunya, si són capaços de ficar un 20% o deixaran a una cosa...
Anecdòtica
de 3 cèntims. Perquè si fan això, en realitat no estan fent res. Bueno, estan castigant encara més a les classes populars. Perquè no deixaran de comprar begudes. Compraran una miqueta més car. Entonces, que dime, no. El que hem de dir a la gent és que fiquem l'impost no només per un tema recaudatori, sinó perquè no el compris, i sobretot perquè sàpigues distingir. Això és una mala alimentació. Per exemple, a Xile han fet una cosa molt, molt important. A Xile, que no estem parlant d'un país...
pioner al món de... Clar, sí.
Han fet una regulació d'etiquetatge que si és un producte considerat problemàtic de mala alimentació, fiquen un segell, un hexàgono de color negre, i fiquen allà alt en greix, alt en sucre, allà al frontal del llonces, no? O, per exemple, han prohibit ficar joguines amb alimentació ensucrada, per exemple, han prohibit el huevo kinder, no? La joguineta, sí, jugar amb les joguinetes aquestes. Doncs, pues el ministre aquest, en aquest cas de Salut de Xile, el juny, va dir que la pressió que havia sofert no, mai l'havien tinguda, no? D'empreses multinacionals, de governs com l'italià, on Ferrero Rocher és una de les grans empreses. Per tant, aquesta és la realitat. Hi ha molt més pressió en la regulació de la mala alimentació ara que en el seu dia amb el tabac, no? Perquè aquí estan jugant molts interessos, no? I nosaltres pensem que, clar, si al final fem un impost o fem una regulació petita que no serveix per res, les empreses diran, bueno, ja ho hem fet, ja hem tallat el debat social. I el que diem és, ens interessa més que hi hagi debat social i que hi hagi regulacions, però que siguin potents i que siguin amb una mica de valentia, no?
Hi ha una qüestió de fons que es comenta amb el sucre i amb tota la resta d'altres productes, que és l'impacte social i ambiental que generen els països d'origen. Per què no ens ho expliques una mica? N'hem parlat aquí, però no està de menys anar-ho recordant.
Clar, nosaltres aquí ja que diem també de, darrere d'una bona alimentació és necessari que hi hagi un sistema de producció agrícola i ramader sostenible i com si diguéssim, familiar i local. Això és el que estem perdent. I darrere d'una mala alimentació el que tenim és una producció industrial. No? Vull dir, si tenim problemes, per exemple, de que l'altre ja parlàvem del tema d'antibiòtics a la carn, no? Cada dia estem menjant més carn industrial, i el gran problema que té també a Europa és el tema de la resistència a antibiòtics, perquè la gran quantitat d'antibiòtics l'estem menjant a través de la carn. I llavors això s'hauria de parar. I no es para per què? Perquè cada cop hi ha granges més grans, de milers i milers d'animals que necessiten aquest tipus d'antibiòtic, no? Per tant, si volem tenir una carn que no estigui plena d'antibiòtic ni d'hormones, no sé què tal, necessitem que hi hagi granges amb un altre model de producció, no? O, per exemple, deixar d'importar productes d'altres països de, no? De més empobrits, que el que fem és posar-los en problemes, no? És a dir, vull dir, per què? Perquè estan dedicant les seves millors terres, en lloc de dedicar-les a una alimentació pròpia i local i a la seva dieta, les estan dedicant a productes d'exportació que venen cap aquí, no? Per tant, el tema de l'alimentació és un tema, a més, que té també un impacte, abans ho havíem dit, molt greu al tema de medi ambient, perquè el 40% de totes les emissions del món de CO2 venen del sistema de producció i de distribució alimentària. Per tant, no podem enfrontar el canvi climàtic si no parlem d'alimentació i la fiquem al centre. Com estem produint, com estem distribuint, com venen els aliments. A Espanya la mitja dels aliments que estem prenent té 5.000 quilòmetres, no?
Déu-n'hi-do. Quin escàndol tot plegat, eh?
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Javier, tu expliques que el producte ecològic arriba a ser fins i tot un 35% més car que la resta. Sí. Ho he llegit en un dels teus articles. Per què passa això? I per què no hi ha producte fresc a preus més assequibles a casa nostra?
Bueno, això és un dels grans problemes, no? Perquè darrere de la filosofia de la de l'agricultura ecològica o l'ecològica és una ideologia social, vull dir, és arribar a la gent i també de la sobirania alimentària, que arribi una bona alimentació al màxim de gent possible. Ara que ens trobem és que l'alimentació ecològica s'ha convertit en un tema d'alimentació premium i per les classes més altes.
Elitista.
Elitista, totalment.
Però realment és classes altes o és classes conscienciades?
Bueno, hi ha de tot, però has de tenir diners, perquè si no tens o diners o temps, no pots arribar a aquest tipus
o diners i temps,
això mateix, no? Llavors és un tema d'elit, la gent treballadora no té temps, això ho sabem, no té diners i per tant és molt difícil. Què hem de fer? Abaratir aquest tipus, no? Estendre i abaratir aquest tipus de producció. Però què ha passat? Per aquest tipus de producció nosaltres necessitem polítiques i una inversió directa en agricultura i agricultura sostenible. El que ha fet la Unió Europea i també l'Estat espanyol és totalment desinvertir. Tota la política agrària comunitària ha anat justament, per exemple, a subvencionar a productes o cultius molt relacionats a la mala alimentació, que si el sucre, que si el blat, no? Tot aquello, els pinsos pels animals...
I a l'exportació.
I a l'exportació. No? Aquest dia més, necessitem una reconversió molt important de la política agrària que aposti per una agricultura familiar, per un pagès professional, vull dir, i deixar almenys de perdre, com si diguéssim, capacitat al medi rural. Per exemple, la Unió Europea, els últims 10 anys, només 10 anys, hem perdut el 27% dels agricultors. I continuem. A més, una població molt envellida. Vull dir, a Catalunya estem per sobre, a la mitjana de 50 anys, amb dificultats de relleu. I el que no volem és que si ens trobem a un model com l'americà, on apenas no hi ha agricultors, tens grans empreses amb grans...
Màquines que passen pel camí.
Màquines i demés, doncs tenim assegurada una mala alimentació, perquè això darrere d'això tindrem pesticides...
Normalment tenim frenat el TTIP.
Sí, però ara ho tenim...
Que això amenaçava...
Perquè això era una de les grans amenaces sí. Per l'agricultura sí. I alimentació a Europa, perquè justament el que pretén una mica la indústria, a través del TTIP, però és el que pretén, és que els estàndards de seguretat alimentària que tenim dels consumidors i drets que acaben desapareixent o baixant. I, per tant, que es permeti tot el tema de producció a gran escala. D'animals, d'agricultura i l'ús, doncs, molt més molt més potent d'agrotòxics o d'hormones.
Tot el que reben els nostres mercats, i parlo de mercats, no de supermercats, que és producte fresc i que ve moltes vegades centralitzat per Mercabarna, també és de producció, moltes vegades de monocultiu o de producció intensiva.
Clar.
Fins i tot hem de ser crítics amb el mercat?
Sí, sí, el mercat hem de diferenciar. Nosaltres apostem pels mercats locals, però, clar, el que hem de dir és on estan comprant. I és clau que els mercats locals estiguin relacionats a l'agricultura local. I un tema també molt clau és que aquí també un dels temes que està funcionant, i després vam fer també una campanya sobre això a nivell mundial, és el tema de la compra pública d'aliments. L'Estat i les administracions públiques són dels grans compradors d'aliments a través dels càterings, de les escoles, de les escoles bressol, dels hospitals. I nosaltres diem, aquí gastem més o menys 3.000 milions d'euros a nivell de l'Estat en alimentació. Si una bona part d'aquest tipus d'alimentació o de compra anés dirigida a agricultura local, enfortiria molt més, per un costat, enfortiríem el territori, enfortiríem aquest tipus de model d'agricultura sostenible, i d'una altra banda, tindríem els nens en les escoles menjant productes saludables, que ara mateix no ho fan. Ara mateix estan menjant el que decideix les empreses de càterings, un cop més, són quatre multinacionals que s'han quedat amb totes les contractes de càtering, i que el menú no ho fa un sanitari, ho fan ells.
Llavors, qui paga el menú? S'ha de repartir? És a dir, si hi ha una part dels diners que van destinats a una agricultura local, deixaran d'anar als càterings de les escoles o a l'alimentació dels nens. Llavors, com es paga l'alimentació dels nens?
Clar, nosaltres el que diem és fàcil. És, si una, per exemple, a Catalunya, nosaltres hem demanat que hi hagi un pla de compra pública, que el govern s'havia compromès a fer-lo i encara no ha fet, que és, escolta, la compra d'aliments que fem, no?, que fa una escola, en lloc d'encarregar-la a un càtering, anem a buscar càterings d'un altre tipus, o una compra directa als agricultors, o càterings socials,
val.
O una bona part de la compra que sigui local. I això no ho tenim, eh?
Val. Finalment, per acabar, l'etiquetatge hauria de tenir distintius, no?
Aquest és un tema clau. Vull dir, nosaltres el que diem és, quan diuen, no, és que la gent compra el que vol, és que som lliures, això és mentida, perquè si arribes a un supermercat i llegeix una etiqueta, o fas un algoritme, o tens molt de temps, o vas amb una calculadora, és molt impossible de que facis el càlcul. Nosaltres el que diem és que hi hagi un etiquetatge, com fan altres països, com van dir Xile, o fan, per exemple, a Suècia, o a Dinamarca, o a Anglaterra, d'etiquetatge de tipus semàfor, que sigui molt més intuitiu, on si hi ha una quantitat alta de greix, de sucre, de sal, doncs fiqui un punt vermell, i si no, doncs un punt verd. Però que sigui molt fàcil distingir una alimentació d'una altra, perquè si no, el que ens trobem és que gairebé 70% de les persones no entenem les etiquetatges. Per tant, és una altra d'aquestes trampes de les empreses, que te diuen, no, la informació està. Aleshores, el que diuen és, ja, però com està? Nosaltres volem que sigui accessible, que sigui fàcil, que no sigui impossible trobar la informació i que, per tant, pugui realment condicionar la meva compra. Si jo veig que és un aliment dolent pels meus nens, no el compraré. I ells ho saben.
Javier Guzmán, director de Veterinaris Sense Fronteres, Justícia Alimentària Global. Ha estat un plaer que hagis vingut aquí a Radio Estel. Ens ha encantat conversar amb tu, ens posem les mans al cap, ens escandalitzem, ens emprenyem i respirem fons.
Molt.
Fins la propera.
Moltes gràcies.
Adéu.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dançou samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta, 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 a gente canta.
Els experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. Radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.